Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Després de 12 anys com a alcalde i 4 més a l'oposició, Jaume Domènech, número 1 del grup Independents per Falset, anuncia a la seva formació la voluntat de retirar-se de la vida política. I com va prometre l'últim cop que va visitar els nostres estudis, ha volgut fer-ho públic a través de Ràdio Falset. Avui podreu escoltar algunes de les reflexions i motivacions que l'han empès a prendre aquesta decisió, segons ell, una de les més difícils de la seva vida, i també el balanç que fa del seu pas pel consistori. Ho podreu escoltar a la primera part d'aquest informatiu. Abans, però, repassem, com sempre, la resta de fets que han estat notícia aquesta setmana. Comencem amb els titulars. Primera visita de Joaquim Nin al Priorat com a delegat del govern a Tarragona. Nin s'entrevista amb el president del Consell i l'alcalde de Falset i marca alguns dels temes sobre els que tocarà posar fil a l'agulla en els propers anys. S'inicien les obres de reurbanització del carrer de Dalt de Falset, que es perllongaran en principi durant 6 mesos. L'alcalde Jesús Torralba veu inevitable que les obres generin certs inconvenients entre el veïnat, al tractar-se d'una de les principals vies de comunicació. Es reuneix per primer cop la comissió de seguiment de la Carta del Paisatge. El director de l'Observatori del Paisatge, Joan Noguer, s'hi mostra convençut que serà operativa, ja que està ben orientada i té molt bagatge. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova un pressupost de 6.780.000 euros per al 2011. La xifra suposa també un augment del 21% respecte al de l'exercici anterior, degut a la subvenció d'un milió d'euros destinada a la reindustrialització de la comarca. I com cada dissabte, repassarem els enfrontaments dels equips comarcals en competició: Falset i Porrera en futbol i Pradell, Capçanes i Poboleda en futbol sala. Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, Jaume Domènech va anunciar la nit de dijous al seu grup Independents per Falset la voluntat de posar fi a la seva etapa política, una decisió, segons ell, molt difícil.
Ha sigut per mi una decisió que m'ha costat molt, és una de les que més m'ha costat, però jo els vaig dir al grup de que penso que la meva etapa s'ha acabat i que, per tant, renunciava a tornar a ser cap de llista del grup independent. La reacció del grup, doncs, és de que ho mediti més, ho pensi més, ho analisi més, ho parli més, perquè, suposo que és dur també per un acceptar que se li ha acabat l'etapa, però també suposo que també és dur pel grup, doncs, de que el grup independent, doncs, se li ha acabat una etapa, no? Suposo que per tots, no?
Domènech assegura que no es vol deixar portar pel cor, sinó pel cap, i que, evidentment, el component familiar també ha pesat en la seva decisió.
He intentat amb aquesta decisió, aquesta vegada, fer la màxima que va dir el que avui és el nostre president, el president de la Generalitat: el cap fort, el cor calent, les mans fermes i els peus a terra, no? A veure, el cap és el que vull que sigui, el que reflexioni amb tota aquesta decisió. No em vull deixar portar pel cor, perquè el cor és massa impuls, massa sentiment, és activitat, és passió, és il·lusió, i ara no anem per aquí, no? Vull dir, perquè bueno, si fos així, el nostre posicionament, doncs, podria ser etern, no? Però, clar, hi ha d'haver un principi i un final amb el d'allò, i sobretot, doncs, bueno, ara analitzar les coses amb serenitat, analitzant l'entorn, fer un anàlisi, ser prudent, també, evident, i sobretot, doncs, bueno, aquí també hi ha un component important de la família, no?
Jaume Domènech també creu que en aquests moments no hi ha l'empenta necessària de la societat per tirar endavant els projectes futurs.
En aquests moments, la política municipal no passa només per un grup, sinó que entenc jo que passa perquè, molt bé, tots uns poden estirar, però hi ha molta gent que també té que espenyar amb aquest carro. I avui no veig jo tampoc la societat amb aquesta mentalitat, no? Vull dir, la societat nostra s'ha acomodat molt, el que m'ho faiguin, que m'ho faiguin, que m'ho faiguin, i per tant aquesta individualitat fa que aquest món col·lectiu, que és important, és important aquest sentit del poder espènyer, fa que se desvirtuï molt situacions situacions de, bueno, que en aquest cas suposo que com les que actualment estem vivint, que és molt, molt més important tornar a reviure aquest esperit de col·lectivitat.
L'exalcalde ha volgut destacar el contacte amb la gent com un dels fets remarcables del seu pas pel consistori.
Genera una situació doncs, de que t'ha creat, en certa manera, diguem-ho, t'ha creat una addicció, no? Una addicció de moltes coses, no? De sentiments i de, sobretot doncs, de contacte amb les persones, amb la gent, sobretot els 12 anys que vaig estar d'alcalde, i aquesta, doncs, bueno, sempre he estat, sempre ho havia dit, no? Que la gent havia sigut el meu motor, no? El meu motor i el meu mestre, no? El meu mestre havia estat al carrer i la gent.
Tot i que no creu en els consells, Jaume Domènech demana als propers candidats que pensin en el poble i a la gent que jutgi pels fets.
Els consells no són massa ben rebuts, no? Vull dir, doneu-me diners que els consells no t'hi penden, no? Diu el dit. Per tant, a veure, jo penso que l'important és que, bueno, que tinguin l'objectiu molt clar, no? I l'objectiu clar penso que en aquest cas és el nostre poble, que això t'ho diran tots. Per tant, penso que lo millor de tot és los fets avalen, no? I per tant, que analitzin la gent sobre els fets.
Amb l'anunciat adeu de Domènech, és el torn que Independents per Falset replantegi la seva situació. Segons han informat alguns dels seus membres, en les properes jornades avaluaran quin és el camí a seguir. Primera visita de Joaquim Nin al Priorat com a delegat del govern a Tarragona. Nin va estar a Falset, on va mantenir una trobada amb el president del Consell Comarcal i amb l'alcalde i membres del consistori falsetà. La primera voluntat d'aquestes trobades és, segons el delegat del govern, posar-se a disposició del territori.
Una mica la meva voluntat en aquests primers dies d'arribada a aquesta responsabilitat de delegat del govern és posar-me a disposició de la gent del territori. Era voluntat fer de les paraules realitats i jo em vaig comprometre a ser un delegat proper i per això vinc a posar-me a disposició. Ho he fet ara en el Consell Comarcal del Priorat, amb el seu president, hem repassat alguns dels temes i ens hem compromès que en les properes setmanes vindré un dia doncs, a tenir una reunió amb tot el ple del Consell d'Alcaldes i també els consellers comarcals, també per una mica perquè em plantegin aquells reptes de futur que té la comarca. I en el mateix sentit, com he fet també doncs, a poblacions com Tarragona-Reus, vull visitar l'Ajuntament de Falset perquè amb el seu consistori, amb el seu alcalde al davant, posar-me a la seva disposició per col·laborar en aquells temes i reptes pendents que tingui la població.
Però al llarg de la visita d'aquest passat dijous ja es van posar sobre la taula alguns dels temes als que caldrà posar fil a l'agulla, una primera llista que s'abordarà amb més profunditat en posteriors trobades.
El Priorat és una comarca que necessita la mirada atenta del govern en algunes de les qüestions que fa temps que se'n venen parlant. Avui hem parlat de l'envelliment que té la pròpia població, com podem afrontar els reptes dels serveis d'ajuda a domicili, que sempre són temes importants. Hem parlat de temes com el recreixement de la presa de Margalef, com podem superar els aspectes que facin possible la seva viabilitat, i hem parlat també de que hem d'atendre molt bé la combinació de turisme, d'enologia i tot el tema del paisatge, que és un tema molt important en una comarca que capta atracció a partir dels seus valors naturals. Per tant, jo crec que els hem d'enfocar i ser atents a les demandes i a partir d'aquí veure quines realitats, sabent que la situació és la que hi ha una complexitat econòmica que no podem defugir, però que sí que hem de trobar els elements que ens permetin col·laborar.
Aquesta setmana s'han iniciat les obres de reurbanització del carrer de Dalt de Falset, que es perllongaran en principi durant 6 mesos. En total, 1.100 metres quadrats de superfície d'actuació en una de les principals vies de comunicació del poble. Per aquest motiu, l'alcalde Jesús Torralba veu inevitable que les obres generin certs inconvenients entre el veïnat.
És evident que el carrer de Dalt, per la seva importància com a una de les artèries principals de Falset, doncs originarà inconvenients, sobretot de cara a la circulació. Els carrers que estaran afectats, no tant per les obres, però sí per la circulació, perquè no podran tenir sortida cap al carrer de Dalt, i el que farem serà que els veïns d'aquests carrers puguin tenir accés d'una forma, jo diria que prudent, a les seves cases, als seus respectius domicilis.
De cara a minimitzar les incidències que les obres al carrer de Dalt generaran, l'alcalde demanava paciència i comprensió.
El primer que demano, per descomptat, és una mica de paciència i comprensió, perquè és evident que això generarà inconvenients. i en segon lloc també pues, que el màxim nombre de persones facin cas de les senyals per evitar que efectivament, a més dels inconvenients de les obres, tinguem els inconvenients d'un excés de vehicles, persones que en aquests moments seran difícils de, diríem, de controlar.
Les obres del carrer de Dalt suposaran una inversió propera als 470.000 euros. L'actuació serà completa i complexa, ja que es milloraran els serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram. També es preveu realitzar la preinstal·lació de gas i soterrar trams de la línia elèctrica i de telefonia. Una de les característiques del nou carrer de Dalt és que tindrà en un mateix nivell calçada i voreres, una solució urbanística pensada per facilitar la mobilitat i reduir les barreres arquitectòniques. D'altra banda, tot i que el projecte original preveia reutilitzar les llambordes de pedra existents, no s'optarà finalment per aquesta solució. Veïns i consistori van consensuar una opció semblant a la de la plaça Àngel Marquès, una pavimentació menys sorollosa i menys lliscant. Parlem ara en clau comarcal. El proper mes de febrer començaran els tallers participatius amb agents socials, econòmics i culturals del territori, que definiran alguns dels objectius de qualitat de la Carta del Paisatge del Priorat, el document que ha de servir per marcar els criteris bàsics i les accions de preservació paisatgística. Aquest és un dels punts acordats en la primera comissió de seguiment, integrada pel Consell Comarcal, l'Observatori del Paisatge, els redactors del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona i representants de la Generalitat. Joan Noguer, director de l'Observatori, es mostra convençut que la Carta del Paisatge del Priorat serà molt operativa, ja que està ben orientada i hi ha molt bagatge.
Jo crec que serà realment molt operatiu, perquè aquesta Carta de Paisatge, que ja té una llarga tradició i antecedents al Priorat, acabi a bon port i ho acabarà, no? Perquè vaja, hem fet molta feina i jo penso que està molt ben orientada. Ara es tracta de que els processos de participació per una banda i de concertació per altra, que seran paral·lels, doncs arribin a tots els agents socials i culturals de la comarca i que s'impliquin, perquè el paisatge és, ens afecta a tots, especialment als propis habitants del Priorat. Jo penso que aquesta carta en aquest sentit acabarà sent molt operativa, perquè està prenent d'altres, primer de la pròpia tradició que ja tenia, perquè aquesta carta és de les primeres que es va iniciar. Per diverses circumstàncies no es va acabar quan potser hagués tocat, però justament ara haurà après i incorporat de l'experiència d'altres i acabarà sent una molt bona carta, n'estic convençut.
Precisament sobre la demora en la concreció de la Carta del Paisatge en parlava també Joan Carles García, conseller de Medi Ambient de l'ENS Comarcal. García afirma que és ja una qüestió de credibilitat i que cal aprofitar el potencial del paisatge de la nostra comarca.
És una necessitat i un tema de credibilitat que acabem plasmant amb un paper i amb uns compromisos concrets, tota una inquietud que hi ha hagut altres vies on aquesta inquietud pel paisatge s'ha plasmat. No? Els anys que fa que portem parlant de la Carta del Paisatge fa que ja nosaltres tinguem la necessitat i de demostrar de que això no és només una teoria, sinó que és una pràctica. No? I per l'altre costat, una altra singularitat que també destacaria és que el nostre territori, tal com el tenim, el que fa uns anys enrere era un fruit d'un quedar fora de la dinàmica econòmica, doncs ara és un potencial que hem de saber aprofitar i és una necessitat socioeconòmica perquè la gent continuï vivint de la terra, continuï vivint del sector turístic i es pugui quedar al territori, que és un dels objectius que han de tenir les administracions, que la gent pugui fixar-se al nostre territori.
Com dèiem a l'inici d'aquesta informació, els tallers participatius començaran al febrer. N'hi ha programats a Cornudella, Cabassers i Falset. S'avançarà, per tant, cap a la concreció de la carta, que s'espera estigui enllestida durant la primavera. Mig any després de l'obertura de la nova seu del Parc Natural de Montsant, la valoració feta des de la direcció és força bona. La disponibilitat de més espai de treball i el fet de poder comptar amb un centre d'interpretació per a rebre als visitants són dos dels factors que influeixen a l'hora de fer aquest balanç positiu. Ho explica Neus Miró, directora del Parc Natural de Montsant.
Estem contents perquè tenim un edifici que ens permet treballar, que a més ens permet obrir les portes de cara a la gent del territori, al públic en general i al visitant, de conèixer els valors del parc a través del centre d'interpretació, que no està desenvolupat del tot, però en aquest moment hi ha un operatiu més que hem tancat aquest any, que és el vol virtual. Per tant, vull dir, l'edifici ens permet obrir-nos més a la gent del territori i treballar més en col·laboració. I per altra banda, doncs, també el fet de que hem obert un equipament nou que és el molí de Margalef, el centre de les economies productives de Montsant a Margalef, que l'objectiu és que pugui estar en funcionament a partir del mes d'abril tots els caps de setmana per poder tindre una persona per atendre els visitants.
No obstant, no tots són flors i violes. En contrast amb la millora dels recursos tècnics, s'hi troba una manca de recursos humans que ja implica conseqüències, com l'afectació en l'obertura del centre d'interpretació. Amb tot, Neus Miró intenta trobar-hi la part positiva.
La problemàtica és que no tenim personal, evidentment, no? I això se'ns fa molt difícil. De moment, el centre d'interpretació havia estat obert ara els caps de setmana, ara no podem tindre obert, i esperem que amb aquesta nova entrada d'any puguem disposar d'una persona per atendre el públic tant en el centre d'interpretació de l'Oli com en la seu del parc els caps de setmana. Els caps de setmana ens visita molta gent, és evident, perquè és quan la gent surt a caminar, quan la gent surt a conèixer els municipis del parc, no? Però també durant la setmana hi ha cada cop gent que fa les vacances al llarg de tot l'any i, per tant, moltes vegades molts dels tècnics que tenim a les oficines de gestió es dediquen a atendre els visitants. Per tant, vull dir, si fem una valoració, durant la setmana també passa molta gent a demanar informació sobre el parc.
Apuntem finalment que prossegueixen les activitats de la campanya Descobreix el Parc Natural. Aquest cap de setmana, concretament diumenge dia 30, la proposta és Montsant de Navàs. Es tracta d'una sortida des de Cabassers de senderisme interpretatiu per la banda oest del parc. Deixem ara el Priorat i anem a la Ribera d'Ebre perquè el seu Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana el pressupost per al 2011, un pressupost de 6.780.000 euros. Des de l'ens comarcal el qualifiquen de continuista, ja que garanteix els serveis que ve prestant l'ens comarcal. No obstant, la xifra suposa també un augment del 21% respecte al de l'exercici anterior. Aquest increment ve motivat per la subvenció d'1 milió d'euros destinada a la reindustrialització de la comarca. Escoltem Bernat Pellissa, president del Consell Comarcal de la Ribera.
Això, aquest pressupost garanteix que es continuïn donant aquests serveis i també dir que hi ha un augment significatiu, però que representa amb aquest 1 milió d'euros que ens ha donat Acció 10, bueno, el mitjancer és Acció 10, el que ens ha donat l'Estat espanyol pel tema de reindustrialització de la comarca, que és per la compra de terrenys al polígon del Molló, que representa 1 milió d'euros i representa un increment del pressupost del 20% respecte a l'any passat.
Val a dir que en el mateix ple dels pressupostos, Convergència i Unió, que està a l'oposició, va retirar la moció presentada per assumir les responsabilitats d'aquesta reindustrialització. El motiu? L'acord al que finalment van arribar amb l'equip de govern i que per al president de la Ribera suposa una bona notícia per a la salut política de la institució i la comarca.
Jo crec que ens donem una segona oportunitat. La primera vegada no va sortir bé, vull dir, amb dues reunions bàsicament ho vam acabar per una qüestió de pressupostos. Jo celebro l'actitud que ha vingut el grup de Convergència i Unió amb aquest ple. Jo crec que aquest és el to que té que tindre la institució, un to constructiu, que hi té que haver un debat, hi té que haver un debat seriós en la que segurament en moltes coses doncs no serem capaços d'arribar a acords, perquè cadascú té uns plantejaments probablement molt diferents, però sí que com a mínim hi haurà una àrea de dinamització econòmica on es podran ficar tots els temes damunt de la taula i a veure si entre tots som capaços de tirar-los endavant.
Apuntem finalment que en el ple d'aquesta setmana el Consell Riberenc també va aprovar la pròrroga de l'addenda per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social. Seguim a la Ribera perquè, com cada mes de gener des de fa 9 anys, la Fira Intercomarcal de l'Oli de Móra la Nova obre les seves portes a expositors i visitants per tal de donar a conèixer els millors productes oleícoles. El certamen, que té lloc avui dissabte i demà diumenge, s'orienta a elevar la cultura del consum d'oli d'oliva i a promocionar i donar publicitat als productes derivats del conreu de les oliveres. Escoltem Josep Pasqual Bellmunt, primer tinent d'alcalde de Móra la Nova.
La finalitat és promocionar doncs, la qualitat del nostre oli i sobretot doncs, parlar una miqueta de les d'Os, la de Ciurana, la de Terra Alta i bueno, doncs, els altres olis que es fan aquí en diferents varietats que no estan escrits a cap denominació d'origen. Aquesta és la filosofia i la finalitat de la Fira de l'Oli. I això és del que es tracta, bueno, potenciar un producte que és tradicional a les nostres contrades i que, a més, forma part de l'economia, no? Per tant, doncs, aquesta és la filosofia.
A banda de la visita als estands expositors, entre els actes destacats també s'hi troben el lliurament dels guardons del concurs d'oli i del concurs de fotografia de la Fira, l'esmorzar de la clotxa o la presentació d'un llibre de receptes. Tot i que la inauguració del certamen serà a 6:15 avui dissabte a càrrec de Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, ahir divendres ja va tenir lloc una jornada tècnica sobre les oliveres monumentals. el catàleg electrònic de programacions culturals que la Diputació de Tarragona posa a l'abast dels ajuntaments de la demarcació, l'eCatàleg, ha incorporat 112 nous grups en només un any. Amb aquestes darreres inscripcions, la llista arriba ja al miler de formacions, de modalitats tan diverses com el cant coral, les cobles, les habaneres, la música clàssica, l'animació infantil, el teatre, la dansa, els balls populars o el bestiari tradicional. Des de l'ENS intercomarcal, consideren l'eCatàleg com un èxit, una eina pionera en l'impuls de la cultura als municipis. En aquest sentit, val a dir que al llarg de l'any 2010, la institució supramunicipal ha repartit ajuts per import d'1 milió d'euros per a la contractació d'aquests espectacles. El Priorat ha estat la segona comarca de la demarcació de Tarragona que n'ha fet més ús, ja que l'any passat va contractar per mitjà de l'eCatàleg 133 actuacions. I abans dels esports, una notícia relacionada amb el català. Un cop s'han complert 6 mesos de l'aprovació del nou Codi de Consum de Catalunya, aquesta setmana va finalitzar el període d'adaptació de les grans empreses a la nova Llei de Consum Catalana. Entre d'altres aspectes, preveu que l'etiquetatge dels productes estigui en català. Les multinacionals i grans empreses han disposat de 6 mesos per adequar els seus embalatges, instruccions i totes les informacions necessàries per al consum, ús i maneig dels productes a la llengua catalana. Les petites i mitjanes empreses, però, encara disposen fins al 23 de juliol. Des d'organitzacions com la Plataforma per la Llengua i Consum Català, es valora positivament aquesta circumstància, ja que la normativa equipara per primer cop l'ús de la llengua catalana i la castellana a Catalunya en l'etiquetatge, acabant amb la situació excepcional, consideren, del català a Europa.
Els esports.
Ara sí, la informació esportiva. El repàs als enfrontaments del cap de setmana arriben, com sempre, amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu continua guanyant i convencent. La darrera victòria era del passat cap de setmana, on els falsetans golejaven a plaer a l'Espanya Canonja, al cué de la categoria, per 5-1. I hores d'ara ja situen al 7è lloc de la classificació del grup segon, de segona territorial, amb 31 punts. A 15, però, del líder, la Floresta. David Capdevila, màxim golejador del Falset Esportiu, que en va fer 4 el passat cap de setmana front a l'Espanya Canonja, es mostra molt satisfet pel seu rendiment i pel rendiment de la temporada que està duent a terme al Falset Esportiu.
La veritat és que no m'ho esperava tampoc, eh? Jo m'esperava jugar menys minuts, però bueno, la cosa va bé, estic aguantant bé, les lesions de moment me respecten bastant i bé, i ajudar-los amb la meva experiència i amb el que puc al Falset, no? I els xavals joves que ja tenen molta qualitat. I bueno, dintre de les meves possibilitats, els gols, a veure, soc punta, i els gols són mèrit de tot l'equip. Juguem a fer gols els delanters, vull dir, no té més importància, vull dir, això barratges també, bueno, doncs de moment el que importa és guanyar els partits i tirar-los avant.
Donat que l'objectiu de la permanència està ben encarrilat, Capdevila aspira a cotes més altes en el que manca del present campionat.
Doncs bueno, nosaltres aspirem a anar guanyant partits, però ara, clar, ens veiem a mitja taula cap dalt i aspirem a tirar amunt. I bueno, ara juguem aquesta setmana juguem contra el Tarragona, que va detrás nostre, i si el guanyéssim, pues ja ens posaríem a 4 punts davant seu i estem a un punt del 6è, i bueno, pues nosaltres tenim aspiracions pues de jugar a futbol, assegurar els partits de casa i després, si podem anar rascant fora, pues benvingut sigui, no?
Com deia Capdevila, els falsetans viatgen aquest cap de setmana al barri de Torreforta, on visiten el terreny del Tarragona, un equip que tot just es troba un lloc més avall que el Falset Esportiu. Els del Tarragonès són els 8è classificats amb 30 punts, un menys que el Falset Esportiu. El Tarragona-Falset Esportiu començarà aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Camp Municipal d'Esports de Torreforta. Parlem ara del grup 24 de tercera territorial. Parlem d'una nova derrota de la Unió Esportiva Porrera, on varen perdre el passat cap de setmana per 3-1 al terreny de l'escola de futbol La Pastoreta, un dels rivals més forts de la present categoria. Ara, la Unió Esportiva Porrera es troba situada al 13è lloc de la classificació amb 19 punts. Un Porrera, Unió Esportiva, que encadena en aquesta nova derrota una ratxa de 4 partits consecutius perdent, i aquest diumenge, a les 16 hores, reben el Montbrió, un dels rivals també més durs de la tercera territorial. El Porrera Montbrió començarà demà, diumenge, a les 4 de la tarda i al Camp Municipal d'Esports de Porrera. Aparquem el futbol i parlem de futbol sala. Parlem d'una nova derrota a casa del Pradell Futbol Sala, per la mínima aquest cop, 1-2, front al Valls Futsal. La derrota, però, cal dir que no varia res de res, on els predellencs continuen al penúltim lloc de la classificació amb 8 punts. Encara, però, a 4 punts de la zona de salvació que ocupa hores d'ara el Patxangueros del Forge, el que es troba hores d'ara al 12è lloc de la classificació amb 12 punts. Un Pradell Futbol Sala que aquesta tarda i a partir de les 19 hores, a partir de les 7 de la tarda, visita la pista del Mediterrani de Cambrils, un rival també que es troba també a la zona baixa de la classificació. El Mediterrani Cambrils Pradell Futbol Sala començarà aquest tarda de dissabte a partir de les 19 hores i a la pista del Mediterrani de Cambrils. Baixem dels esglaons i continuem parlant prou de futbol sala, prou de la segona divisió provincial, on podem parlar d'una de freda i una de calenta. La bona, cal dir, la victòria del Capçanes futbol sala, front al Platí per 6-3. Els capçanencs, després de la victòria, situen al cinquè lloc de la classificació amb 18 punts. Visiten, cal dir, avui a les 5 de la tarda, la pista d'un dels quarts de la classificació, l'equip del Reus Unió. Per la seva part, la Unió Esportiva Poboleda, que ha golejat el passat dissabte a la pista del Segur de Calafell per 6-1, continua encara com a cuer de la categoria. Una Unió Esportiva Poboleda que rep avui a les 5 de la tarda a partir de les 17 hores a la pista poliesportiva de Poboleda a l'equip de l'Ampolla. I acabem els esports de l'informatiu avui parlant de bitlles catalanes, ja que es va disputar el passat cap de setmana a Cornudella la 7a i 8a jornada del campionat de bitlles catalanes del Camp de Tarragona. Després de la 7a i 8a jornada disputada el passat cap de setmana, el Cabassers verd encapçala la classificació amb 14 punts, seguit del Cornudella amb 12. Els demés equips del Priorat, el Bellmunt és quart classificat, el Poboleda 5è, el Bellmunt 7è i el Cabassers groc el 9è classificat. I en bitlles catalanes avui acabem el capítol d'esports a l'informatiu. Ens retrobarem el proper dissabte. Serà fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
La previsió meteorològica per al cap de setmana i els propers dies és cosa de l'Enric Massip.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per dues parts ben diferenciades. La primera part de la setmana amb temperatures molt baixes, que en molts llocs han estat les més baixes de l'actual hivern, i l'altra amb una petita perturbació ens ha afectat amb alguns plugims, algunes pluges i també alguns flocs de neu i alguna petita nevada a les zones més altes de la comarca com el Montsant. La situació, pel que queda cap de setmana, és una tendència a la milloria. Pot haver núvols encara avui dissabte. Demà diumenge aquests núvols aniran desapareixent i entrarem en una situació de més estabilitat, amb temperatures baixes, però dintre el normal, que és l'època d'any que ens trobem. La situació, així com va començar la setmana, es anirà afiançant i cap al final de setmana podríem tindre una altra perturbació que ens afectaria en noves pluges o plugims. En definitiva, tendència a una situació més normalitzada, amb temperatures ja més normals i tranquil·les. Tranquil·litat i estabilitat els propers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1528, es desbordava el riu Oinyà a Girona i arrossegava i destruïa els dos ponts de la ciutat.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica i les efemèrides de l'Enric Massip, tanquem, com és costum, l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us recordem que l'actualitat torna amb els butlletins a partir de dimarts i sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us deixem ara amb l'hora del vermut, la tertúlia conduïda per la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Us ha parlat Alfonso Reig. Per la meva part res més, així que molt bon cap de setmana i gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Fins aviat!